Ara fa uns dies que doncs, es feia públic el fet que després d'una sèrie d'investigacions s'havia pogut confirmar que aquella roca negra que hi ha davant de la platja de l'Estanyol de Sitges correspon a aquell brulot, un brulot que es deia de Mercè, que havia participat en una batalla que havia hagut davant de les costes sitgetanes el 1 de juliol de 1642. S'està fent una feina intensa de catalogació, de recerca al davant de la costa per buscar tots aquests totes aquestes restes que hi ha davant de la costa sitgetana, que no són poques probablement, i que ens hi permetria fer una, doncs això, una carta de tot el que hi hagi, de totes aquestes restes. La persona que ho dirigeix és l'arqueòleg del Consorci del Patrimoni de Sitges, Pere Izquierdo, però diguem el submarinista, la persona que baixa l'aigua i fa i dirigeix una miqueta la feina i fa fins i tot un muntatge en 3D, es diu Bruno Parés. Bruno, bon dia.
Bon dia.
A veure, matisa'm el que cal.
Exacte, sí, mira, m'agradaria... L'equip, diguéssim, ha estat dirigit per el veterà arqueòleg Pere Izquierdo, i també amb un equip genial de grans veterans, com per exemple tenim el Patrick Grandejean, que ha sigut exdirector del DRASM, que és el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de França, molt important a tot el Mediterrani, i altres experts, diguéssim, de la seva quinta, i també doncs amb especialistes, restauradors, virtualitzadors i arqueòlegs subaquàtics joves també. O sigui, és un equip una mica de tot. I sí que hi havia un equip, diguéssim, com la noia, la numismàtica de les monedes, i algun equip de suport de terra. Normalment el Pere també, hem estat treballant tots a sota l'aigua.
A sota l'aigua, per tant era uns quants.
Érem uns quants.
Baixant a sota l'aigua, perquè el Bruno és arqueòleg subaquàtic.
Sí.
Això què és?
Això què és? Home, doncs, jo quan vaig començar la carrera no ho sabia ni m'esperava que... No, és el típic que veus per la tele, veus els documentals, però... No, com es pot arribar a ser això? Pues, doncs trobar la carrera, de cop una assignatura optativa, apuntar-te i veure que és la passió, junta tot el que t'agrada. Té el submarinisme, té la història, arqueologia, i a més la vessant que jo estic fent, que és l'aplicació de les noves tecnologies en l'ambient subaquàtic.
I per tant, doncs, obre tot un món de possibilitats per excavar. Nosaltres ens imaginem l'arqueòleg del Salacot, oi? I amb el pinzellet, clar, sota l'aigua, suposo que també hi ha pinzells, però deuen ser diferents, oi?
Sí, bueno, les eines normalment algunes s'adapten, però a vegades, per exemple, aquí a Sitges hem estat cavant amb pala.
Amb pala,
i diguéssim, les eines han sigut molt semblants, palatí, eines molt semblants de les de terra, realment.
És a dir, ens podem imaginar, perquè es facin tots una imatge, uns senyors amb escafandre i allò, vestit de busseig, sota l'aigua, asseguts com si fossin uns arqueòlegs en un camp.
En aquest cop, com que tenim la sorra, que es mou molt, la nostra posició és una mica diferent que els de terra. Nosaltres tenim els peus a dalt, per no molestar, i amb les mans. El que tenim és que estem volant sobre el jaciment. Llavors, diguéssim, no necessitem drons. Nosaltres som el dron que vola per sobre el jaciment sense molestar. Quan tens un equip expert, doncs encara que hi hagi mala mar, hi hagi molta partícula, pots aconseguir treballar amb comoditat, és a dir, amb la posició invertida, al revés.
Perquè aquí estàveu buscant un brulot, oi?
Exacte, entre altres coses estàvem buscant les restes d'una espectacular batalla que va acabar aquí davant, a les costes de Sitges.
Aquesta batalla ja se'n tenien ressenyes anteriors. De fet, fa uns mesos, en una conferència, per Izquierdo, doncs va explicar que hi havia la hipòtesi que una roca que hi havia negra davant de la platja de l'Estanyol pogués correspondre a aquell brulot.
Exacte.
La gràcia és que sí que ho era, no?
Sí ho és, sí ho és. Sí, a més, també amb les dades que havia tingut en Frigma la Gelada, que és que als anys 60, després d'una gran ventolera i un temporal, el temporal de les faves, que diuen, del 62, doncs ell i uns quants companys del grup de natació de Sitges van trobar que hi havia monedes del segle XVII.
Hi ha fotografies d'ells traient les monedes, però literalment agrapats.
Sí, agrapats. Això, pues, aquest moviment de sorra, devia arrossegar un sac, un cúmul de monedes, cap a la costa. Mm-hmm. Llavors, aquestes monedes actualment s'estan restaurant al Museu Arqueològic de Catalunya.
D'acord. Per tant, doncs, aquestes monedes que estan sent restaurades, però... doncs,
van... L'estudi no va continuar. Sí que es va estar continuant estudiant, documentant, tenim molta informació d'aquesta batalla, en concret. Mm-hmm. Sabem quins vaixells hi havien, quins participaven, quins eren els almiralls de la flota... Mm-hmm. I també sabem quins són els vaixells que es van enfonsar.
D'acord, perquè els caps de la batalla eren el Galió de Guisa, que era el Galió francès, diguem, el bàndol franco-català, perquè
exacte,
estem parlant de la Guerra dels Segadors.
Exacte, doncs sí, estem a la Guerra dels
Segadors. I per altra banda, doncs, la nau castellana és la Mareu de la Victòria.
La Magdalena, sí, aquest, uh-huh, estem parlant de... Realment, aquests bucs són bucs insígnia, són bucs ensenya, són vaixells, galions molt grans, com els de les pel·lícules. Diguéssim, com el, no sé si coneixereu el Vasa, el gran vaixell que es guarda a Dinamarca, és un vaixell immens. Té, per exemple, 60 canons, porten moltíssima tripulació. No són dos barquetes disparant-se, són realment una flota comandada per un gran vaixell per cada banda, mm-hmm, dos flotes molt grans i que tenen una batalla encarnissada des de Barcelona i es fan retrocedir fins aquí Sitges, que és on ja la flota castellana no aguanta més i s'acaba.
D'acord.
No acaba bé per ningú dels dos bàndols.
No acaba bé perquè, de fet, qui s'enfonsa aquí?
Doncs a veure, s'han fotut uns quants vaixells, però el més important és els vaixells insignia, els dos s'enfonsen. Uh-huh. A més, bueno, explicant una mica la història de la batalla, arriben, diguéssim, estan els castellans, tenen les seves tropes, diguéssim, entre Roses, Perpinyà, tenen alguns cúmuls de tropes, i necessiten avituallament i que se'ls hi pagui, perquè aquesta gent eren mercenaris i no treballaven gratuïtament. Llavors, els castellans havien estat enviant flotes, però no havien aconseguit traspassar les línies. Llavors, decideixen muntar una gran flota per, com a última oportunitat, per aconseguir avituallar aquests punts que tenen de control al nord de Catalunya. En el moment on arriben a Barcelona, al port de Barcelona, tenim la flota franco-catalana.
Que els doncs, espera.
Bueno, sí, diguéssim.
O se'ls troba.
Se'ls sí. troben, se'ls troben, malauradament se'ls troben. Llavors, què fan? Surten a batalla, presenten batalla i aconsegueixen fer retrocedir els castellans. Una batalla molt llarga, encarnissada, que fa que es vagin retrocedint i no arribin fins que aquí, fins a Sitges, no el vaixell, la flota castellana no pot continuar. Uh-huh. I es troben els dos buc insígnia, un davant de l'altre, en el punt final ja de la batalla.
Ara aquí una pregunta. I quan tant. Estem parlant de flotes, de quants vaixells, perquè clar, els bucs insígnia els podem imaginar,
clar,
som... això és el clàssic de les pel·lícules de pirates,
sí, exacte, sí.
Però clar, suposem que el buc insígnia anava acompanyat d'un grup de vaixells, clar. Eren molts vaixells, eren grans,
sí,
aquests vaixells?
Pensa que eren més o menys, la flota consistia en uns 60 vaixells per banda. Hi ha de més petits, com els brulots mateixos, que són els vaixells de foc, els mm-hmm. vaixells explosius, kamikaze, diguéssim.
Kamikaze sense tripulació.
Home, saltaven abans. Era una mica diferent, sí, que els kamikazes, una mica més pragmàtic.
D'acord.
Però llavors són així uns 60 vaixells, que contem que uns 30 bastant grans, però després també n'hi ha de més petits, necessites mm-hmm. una mica de tot per poder afrontar una batalla. Llavors, i brulots tenien per les dues bandes. Mm-hmm. Però és el vaixell, al final de tot, és el vaixell insígnia francès, franco-català, que decideix enviar, per acabar la batalla, un brulot, que és l'Almassai, contra
la Magdalena. Però diuen que gira, no?
Però canvia el vent.
A mig camí, oi?
Canvia el vent, això mai es pot controlar.
I un torpede no passa.
No, un torpede no. Però imagina't com devrien estar els mateixos, la comandància mateixa del vaixell, quan veu que no està passant el que esperaven i se'ls gira cap a ells el barco de foc i explota, incendiant el seu barco i entortolligant-se amb l'altre buc insígnia. Imagineu-vos, aquí davant de Sitges...
Havien d'estar molt a prop, això vol dir.
Clar, estava molt a prop i la maniobritat és molt difícil. Uh-huh. Llavors, un error tàctic, canvia el vent, explota el vaixell de foc incendia els dos vaixells insígnia i s'acaben enfonsant. S'acaben enfonsant els tres.
I com és que hem trobat el Brulot i no els dos grans?
Vale. Per què hem trobat el Brulot? A veure, què teni... a Sitges tenim un problema amb les costes. I és que la costa actual està molt per endavant del que era la costa, que és la costa natural de Sitges. Llavors, on ara està el passeig, allò hauria d'haver-hi mar. Què passa? Doncs el que ara veiem molt a prop realment està més lluny. També llavors, tot i que no hi havia molta més profunditat, perquè m'ha arribat a tocar roca mare, la costa ha canviat moltíssim i cada any se li afegeix sorra, traient-la de punts de molt lluny, i se li fica a la primera capa. Aquesta sorra, a part de matar totes les possibilitats de que torni a néixer vida en aquest, que ho intenta cada any, però la Posidònia no aguanta aquests canvis tan, tan bruscos, doncs també fa que tot el material, fa que hi hagi molta sorra que es mou, i això fa que tot el material arqueològic que hi ha superficial, doncs per la fricció, doncs vagi desapareixent, es vagi movent,
s'erosiona.
Què passa? La roca negra, què és? Pues la roca negra és una muntanya de quitrà, desfet, i hasta, fins i tot té una viga de ferro incrustada, que segurament era de la construcció del Brulot o o mateix de la, diguéssim, del timó. Llavors, què passa? Està a molt poca profunditat. L'hem trobat a 2 metres i poc. Llavors, i també hi té com no arriba a mig metre de sorra per sobre. Vam tindre que desenterrar això, mig metre. És molt difícil de trencar, diguéssim. És molt sòlid. Des de sempre s'ha pensat que era una pedra, perquè és que l'aspecte és de pedra. Només a les parts més desenterrades pots veure que és molt llis, és massa llis per ser una pedra. Però sembla que tingui líquens i tot. I les... Llavors, fins que van traient un trosset, olorant-lo, cremant-lo, van veure que no era una pedra, que era... Això als anys 60 estem parlant. Pues que era quitrà. Això és el quitrà, o sigui, si hi ha alguna cosa que es conservi, és el quitrà. I com que hi havia tan poca profunditat, la batalla, segurament feia poc que l'havien encès, encara no havia... No s'havia desperdigat per tot arreu, doncs ha quedat el cargament incendiat de quitrà sota l'aigua.
Però...
Què ens dona això? Però si tenim aquí el cargament i sabem exactament on va enfonsar-se aquest vaixell, sabem que els altres dos estan a distància de foc. Estan molt a prop.
D'acord. Però no els hem trobat, els altres
no,
dos.
No els hem trobat. Tenim indicis de que estan. Tenim les monedes dels anys 60. Però encara no els hem pogut trobar.
Les monedes no sorteien del Brulot. Les monedes
no, estaven... clar, les
I
monedes...
a més, les monedes devien estar al buc insígnia, que era on hi havia el comandant de la
Exacte.
Tropa.
Exacte, i el castellà, el buc insígnia castellà, que és el que portava tot el subministrament per a aquestes tropes que tenien al nord.
Es van enfonsar totes dues naus in situ en el lloc de la contesa, perquè a vegades un buc pot quedar malmès i pot retirar-se.
Exacte, no, aquestes dues es van enfonsar i no van poder-se recuperar.
Sí. A més, es van endur una pila de gent, no?
Sí, sí, clar, es van endur per davant els propis almiralls i moltíssima tropa, moltíssima tropa.
Que no van poder saltar, probablement enmig de la...
Devia ser un caos espectacular. També m'agrada pensar què devien pensar els pobladors de Sitges de llavors, veient aquest espectacle davant de la costa, davant de la costa. Al·lucinant.
Aleshores, per tant, hem trobat, tenim el quitrà fàcilment reconeixible. Què hem trobat del Brulot, de la nau?
El que hem trobat, diguéssim, és una àrea d'uns 25 metres quadrats que correspon a la zona del vaixell que contenia el quitrà encès. Llavors tenim alguns planos, alguns dibuixos de l'època, alguns gravats, on veiem que sí que tenien una cambra quadrada on contenia el quitrà. No sabem si portaven barrils, si anava directament, això encara ho hem d'investigar.
D'acord. Però hem trobat algun tipus de superfície que més enllà del quitrà?
No, només hem trobat el contingut.
D'acord.
No el continent. De moment encara ens falta, hi ha moltíssima sorra, i en un dia, després de destapar-lo, el dia després va tornar-se a tapar completament.
Clar.
Llavors, és... amb els medis que tenim actualment, també cal remarcar que ara mateix això ho estem pagant nosaltres mateixos, els mateixos arqueòlegs, que estem ficant els diners per poder-ho ficar endavant, s'ha de dir que estem buscant patrocinadors, estem buscant ajuda.
Déu-n'hi-do, ara m'ho explicaràs això.
Sí, tant. Sí, però bueno, la cosa és que la intenció és poder analitzar més, molta més àrea per veure si queden més zones del vaixell. Aquesta és la que sabem segur. En aquesta primera campanya no hem pogut abarcar més territori i és més per pròximes. El que volem fer és passar a diferents sonars de...
Això t'anava a preguntar. Exacte. Sí. Fórmules per poder saber si sota la sorra hi ha alguna cosa més, en deuen haver.
Clar, necessitem aquestes tècniques perquè si no podem pentinar, diguéssim, a mà tota la costa de Sitges, seria impossible. Sí que hem estat fent prospeccions visuals en les que hem vist que, doncs, que al fons és un desert. Això el company francès, el Patrick, va al·lucinar i va dir, doncs, va dir que mai havia vist un fons així, mai havia vist un fons tan desolat, sense res, ni vida, ni roques, ni res, només sorra. Llavors, és un impediment per l'arqueologia, no podem saber el que hi ha ni podem estar-nos 2 anys excavant. El que hem de fer és, doncs això, estem buscant, segurament per la pròxima campanya ja tindrem sistemes per fer un mapejat de la costa de Sitges i amb les anomalies que ens surtin, llavors tindrem uns punts calents on anar a buscar, uh-huh, on anar a fer les següents campanyes.
Perquè no podem tenir més enllà de sospites, ara, de llocs on pugui haver alguna...
Sí, ara sabem una àrea, però és una àrea massa gran. En aquestes àrees, hi ha altres zones de Sitges, per exemple, però en aquesta àrea doncs ja hem delimitat una, en aquesta campanya hem pogut delimitar una àrea, és un, on intentarem passar els diferents sonars i magnetòmetres, etc.
Ara faig un parèntesi i m'expliques això del finançament, és a dir, com els arqueòlegs ens estem pagant l'excavació.
Sí, sembla mentida, però però sí, realment aquesta primera campanya ha sigut voluntària, o sigui, diguéssim, sí, voluntària, cadascú amb els seus medis, els seus equips, ha pagat el transport, ha pagat la seva, bueno, la manutenció, el fet de les eines especials, tot això. També cal dir que hem tingut ajuda del CAS, que ens ha donat mitjans, alguns mitjans tècnics, com per exemple un detector de metall subaquàtic i una màniga de succió. També cal remarcar el port d'Aiguadols, que també ens ha donat una embarcació, un lloc per canviar-nos, uh-huh, així com el Club de Mar, que també ens va deixar les seves instal·lacions per poder-nos canviar, i a més és un punt molt tècnic, perquè allà on estem, en el Club de Mar, just davant està la platja on està el Marsall.
Uh-huh. Per tant, doncs...
Hem pogut tindre, sí, gràcies a... Si no, no crec que haguéssim pogut fer. Necessitàvem, hem tingut alguns ajuts logístics.
Una mínima infraestructura logística, però evidentment no arriba allò al que seria una campanya normal.
Exacte, gràcies a això hem pogut fer-ho. I hem pogut demostrar, diguéssim, que amb aquests pocs mitjans que hem tingut i amb l'ajuda local hem pogut tirar endavant i treure resultats.
On es busca un patrocini per això?
On es busca un patrocini? Doncs realment per tot arreu. Per tot arreu, i per exemple a Sitges, jo he estat visquent 6 anys a Sitges durant mentre estudia la carrera. Llavors tinc bastants amics que tenen negocis a Sitges. Jo... A mi m'agrada molt explicar, sóc un pesat, m'agrada molt explicar la meva feina i sobretot si és a Sitges. Llavors, jo ja fa molts anys que els hi parlo als meus amics de que hi ha coses a Sitges, que ho estàvem mirant, ho estàvem estudiant. Doncs ara ja quan els hi vaig poder dir, ei, hem vingut a Sitges, ho estem fent pels nostres medis, però ho estem fent. Doncs ja hi ha restaurants, hi ha... Clar, els comerços amb el que poden aportar, de moment, doncs... Jo crec que podrem fer ja la segona campanya. Uh-huh. Diners és més difícil. Diners, a veure, l'administració està com està...
Clar, perquè això al final hauria de ser un tema més aviat públic, no?
Sí, realment sí. El que passa és que, clar, si nosaltres veiem que si no fèiem una primera empenta i ensenyàvem el potencial que té Sitges, que és molt més gran del que es pensem i molt més gran del que es pensa la majoria de població de Sitges, que no ho sap. Per exemple, els nens a classe, jo crec que a partir de... se'ls ha d'ensenyar tot el que tenen. És més, en aquest vaixell, la gràcia que tenim al Brulot, uh-huh, és que és molt difícil de trencar, hauria d'haver-hi anar-hi algú a trencar-ho expressament, que esperem que la gent de Sitges mateixa tingui cura de sabent que allà hi ha un punt important per la cultura de Sitges, que el vigilin, que no hi hagi grups de bojos que vagin a trencar allò, perquè el que volem fer és pues, portar grups d'alumnes de Sitges a visitar-los, pot anar a Mulleres i veure'l.
Sí, anava a dir, la sort és que no hi ha res de valor, perquè total no. Veuran qui trà.
Exacte, té molt de valor històric, és únic en el món, és el més antic de tot el Mediterrani, perquè no se n'ha trobat cap altre, també.
És normal que no es trobés un bruló, perquè la majoria devien desaparèixer després de la funció.
Exacte,
no?
Exacte, un cop desapareixien del tot, o era molt alta mar, llavors el quitrà, vés a saber com quedava. Aquí està... molt, sí, és un jaciment realment espectacular.
Per tant, no, malgrat que pugui tenir un interès públic, sí, no hi ha un finançament públic.
No de moment.
No de moment, però el que es troba allà de qui és, aleshores?
El que es troba allà?
Sí.
El que es troba allà és de tots.
Diguéssim, per tant, hauria de tenir un finançament públic.
Sí, sí, però ja et dic, s'ha d'impulsar. En aquests temps en estem, una proposta sense ensenyar el que tens, i ara amb les possibilitats que tenim amb el 3D poder dir, sí, fiquem nosaltres els diners, però mireu el que tenim. Nosaltres creiem que s'ha de continuar investigant.
De qui és competència el fons marí? Perquè el mar deu ser de costes, no? Però el fons marí, de qui és competència?
Depèn de la zona. Jo, per exemple, amb altres projectes, per exemple, tinc un projecte a Mallorca, que porto la camiseta, el projecte Cabrera, allà, pues, com és un parc natural nacional i havia sigut de l'Armada, allà acabes demanant permisos a tothom, a Cultura, a l'Armada, al Parc Natural, a Balears, cadascun té els seus... les seves propietats, diguéssim, però...
I aquí Sitges? De la Generalitat, costes...
Clar, bueno, diguéssim, això és... A veure, és del CAS, el CAS, el Centre Arqueològic Espacial de Catalunya, és el que porta el control, diguéssim, de tots els jaciments, i el que s'encarrega d'administrar una mica això, però clar, està sobrecarregat, i no hi ha diners.
Doncs tanquem el parèntesi del finançament, tot i que amb la crida feta de que ha estat una campanya. Quan ha durat aquesta campanya?
Una setmana.
Una setmana. És lo normal que duri una campanya?
Doncs pot durar... Hi ha campanyes d'una setmana, de dues o de mesos.
D'acord.
Depèn bastant.
Depèn dels
recursos, sobretot, sí.
Ha durat una setmana, probablement se'n poden fer més. S'ha de fer en alguna època de l'any o sent aquí Sitges es podria fer en qualsevol moment?
Realment l'arqueologia subaquàtica es pot fer en qualsevol època de l'any, i més aquí a Sitges, on les àrees que estem buscant no superen els 15 metres de profunditat. Penseu també que una immersió dura com a molt una horeta.
D'acord.
Pots passar fred, però bueno, estàs treballant.
Vas amb el neoprè també.
Clar.
Aleshores, tenim per tant aquesta troballa. Ens ha comentat abans una cosa el Bruno, que és el fet que tota la superfície del terra, del mar de Sitges, és un desert de sorra.
És un desert de sorra. No té... O sigui, tenim escrits, diguéssim, dels anys 60, no fa tant, on se'ns descriu les costes del Garraf com un paradís molt més impressionant, pues, que la Costa Brava, per exemple. O les Medes, diguéssim, deixen les Medes una mica com a, sí, espectacular, però és que la Costa del Garraf, això no existeix. No es pot concebre ara mateix. Et tires a l'aigua amb unes ulleres, no pots entendre realment que allò hagi sigut diferent algun cop.
Aquesta sorra l'hem posat nosaltres
per mantenir les platges, però com et comentava abans, el problema és que estem lluitant contra la natura tot l'any, cada any estem lluitant i gastant molts diners contra la natura. Només cal mirar fotografies antigues per veure on estava realment la línia de costa de Sitges, i per exemple entre el segle XVII i ara no hauria d'haver canviat tant. Naturalment no ha canviat, està per darrere de la, diguéssim, està tocant amb les cases l'autèntica línia de mar.
Clar. El passeig és un afegit, nois.
El passeig, sí, és totalment humà.
El passeig és tan bonic que és, oi?
És molt bonic, però...
Però és un afegit.
És un afegit, i el problema d'agafar la sorra de zones una mica desconegudes i profundes i deixar-la, diguéssim, a la costa, com per exemple l'any passat, que van deixar Sant Sebastià Negre completament. Això, bueno, mata tot. Vaig estar escoltant la ràdio l'altre dia i, bueno, es parlàveu del Posidònia Fest, no? Sí. Del 2015. Doncs Posidònia, la Posidònia aquí intenta néixer i la matem. La matem. I la Posidònia és, és la base de tota la resta de vida que hi ha.
La cadena tròfica subaquàtica.
Exacte.
Per tant, si hi ha tanta sorra, difícil serà trobar alguna cosa.
Sí. Realment sí, i a més ara ja hem vist, mentre treballàvem vam veure el cartell al costat del plan de costes, de que tornaran a fer-ho. Hem de veure què podem fer, perquè si ens tornen a canviar això, o sigui, cada cop que tornen a ficar sorra, com a mínim en les àrees on sabem que hi ha material arqueològic, cada cop que tornen a ficar sorra estan enterrant cada cop més i destrossant el passat de Sitges.
Perquè clar, el ser un lloc, clar, tots els llocs de mar deuen tenir naufragis
tots,
a Doixo, i alguns d'ells, clar, hi ha naufragis probablement doncs més normals o sense interès, i hi ha naufragis que deuen tenir un interès excepcional.
Clar, bueno, tots els naufragis en si tenen un interès, i és que un cop s'enfonsa un vaixell, allò passa a ser com una tomba de Tutankamon. Allò es queda clausurat en el temps fins que el tornes a veure. Llavors, realment tots els jaciments subaquàtics tenen molt interès. No només hi ha vaixells, també hi ha estructures. Aquí, bueno, la primera campanya també vam anar, diguéssim, a la zona del Baluar, darrere, tocant amb la platja de Sant Sebastià. Allà hi ha unes estructures aproximades, circulars, que, bueno, que possiblement siguin unes sitges. No sabem encara de quina època ni res, s'han d'estudiar més, només les vam poder localitzar, i bé, tot l'equip vam estar pensant-ho, i és que realment sembla acció antròpica totalment.
Unes sitges subaquàtiques,
bueno, llavors no ho serien,
però davant de la costa, si la costa estava més enrere.
Clar, llavors sí, llavors això vol dir que és més antic, estem parlant de que podrien ser íberes o romanes.
D'acord.
S'han d'estudiar molt més, però sí, són... No ficaries una sitja
a dintre del mar,
però potser a prop sí.
Per tant, és possible que la línia de la costa, el passeig, quedés més enrere, però davant de la platja de Sant Sebastià quedés més endavant.
És possible. I depèn també de l'època en la que estiguéssim treballant.
Déu-n'hi-do. No, sí, ja deien que a l'època dels romans el mar gairebé arribava al vinyet, deien. En el fons ja seria això. Per tant, doncs, tenim tota una sèrie de llocs on probablement es pot estudiar cosa, tot i que tots els llocs estan coberts per la sorra. Per tant, doncs, amb una simple immersió no és fàcil a simple vista veure restes. Recordo l'estiu passat vam, arran precisament de la hipòtesi del de Mercè, vam parlar amb en Frick Van la Gelada aquí a la ràdio.
Gran.
I ell ens va ensenyar un mapa de naufragis del Regne Unit. Ens va ensenyar, doncs, de l'època del segle XVII, doncs, com cada any pacientment algú es dedicava a marcar tots els punts on hi havia hagut durant aquell any naufragis davant de la costa britànica.
Durant un any.
Aquí hi ha alguna cosa que ens pugui certificar quelcom?
Aquí s'està fent feina. Des del CASC porten molts anys fent feina, el que passa que hi ha molt pocs recursos. També estem parlant de mentalitats diferents, la mentalitat anglesa en quant a la història, en quant a l'arqueologia, en quant a destinar diners per al passat, doncs és molt diferent que la que hi ha aquí. També la de França, la forma de destinar diners per l'arqueologia. Ara mateix, fa un any aproximadament, van fer un vaixell especialitzat en arqueologia subaquàtica molt gran, destinat, o sigui, preparat per l'arqueologia subaquàtica d'avui en dia.
El paradís de la gent com tu.
Imagina't, té una sala dintre del vaixell només amb ordinadors per regenerar tots els 3D i tot el que es necessiti directament a... sobre del jaciment. Aquí no es destinen tants diners, és més, cada cop s'han de fer campanyes més curtes, amb menys recursos, més voluntaris, i no és el mètode. No pots intentar que hi hagin més punts, que hi hagi més gent que es dediqui a fer la carta de Catalunya, si no hi ha diners, és que és impossible. També tenim altres problemes, no només això, amb el canvi...
El principal és menjar, m'imagino, tot.
Clar, tots volem menjar.
I per tant, doncs clar, fer es pot fer, oi? Però clar, la gent també ha de viure.
Clar, molts tenim altres feines, no es pot... Actualment és molt difícil viure només de l'arqueologia subaquàtica i l'arqueologia en general. Bueno... Una mica de primer.
No, però com a mínim és interessant, és a dir...
I no parem.
No hi ha diners per treure de l'aigua, per entendre'ns, com a mínim aquesta part de la història, que no vol dir reflotar, vol dir simplement...
Exacte, i ara lo de reflotar, està molt bé això, ja no... Ara amb les tècniques que jo estic donant a terme, del 3D, generar 3D i que la gent que no té accés al submarinisme o directament viu a l'interior i no es vol desplaçar, o no vol, o directament treure una peça subaquàtica val molts diners, mantenir-la val molts diners i les administracions tampoc no estan al cas. O sigui, tarden més de 4 anys fer-se una extracció real, és molt difícil que es faci. Què podem fer ara? Ara podem portar el que hi ha sota l'aigua, la nostra feina, el que nosaltres veiem, ho podem portar a tothom i mostrar-ho online perquè tothom pugui veure el que estem fent. Imprimir-ho, portar-ho a museus, que la gent pugui tindre una còpia a casa seva, les possibilitats són molt grans.
I la inversió molt més baixa que la que suposaria treure una cosa.
I tant, però un... espectacular, sí. A més són les directives que hi ha mundials, és de la conservació in situ.
Has fet aquest, en el DMRC has fet aquest cartografia 3D, oi?
Sí, fotogrametria 3D, exacte, sí. Jo a partir d'una sèrie de fotos, en aquest cas van ser no arriben a 400, al redor del jaciment, doncs jo el passo per un programa, modifico les fotos i obtinc un model tridimensional, mesurable, que no és una rèplica del que hi ha sota l'aigua, és el que hi ha sota l'aigua. D'allà pues, extrec doncs, la planimetria o fotografies sense errors de distorsió que ens serveixen als arqueòlegs per poder medir o fer molta feina que abans s'havia de fer pues, dibuixant. Això volia dir molts més dies, gent experta que sapigués dibuixar durant tota la campanya, i això també estalvia molt de temps per ficar-se a treballar.
amb el resultat, perquè ens entenguem, abans comentaves, éreu diverses persones sota l'aigua, com funciona? És a dir, s'entén que teniu un vaixell, pum pum, el vaixell es col·loca aproximadament a sobre de l'indret on hi ha la resta localitzada, i a partir d'allà què?
A partir d'allà, doncs, durant el matí es munten diferents equips, es decideix qui serà el primer equip, el segon, ja està coordinat perquè quan uns entren a l'aigua els altres estiguin controlant a superfície què està passant, quan veuen, controlant l'hora, quan veuen que han de sortir ja es prepara el segon equip i entraria també a dintre l'aigua. Llavors tots els rols que es fan s'han ja decidit des del matí. Per exemple, hi havia dies que un grup es destinava al marsall a buidar sorra, mentre després directament un altre grup s'anava, per exemple, a veure, a documentar les possibles sitges d'allà de Sant Sebastià. Doncs també comptàvem molt, pensa que estem treballant al medi aquàtic, un dia pot ser espectacular com ens va passar, un dia, en 6 anys que he viscut a Sitges, vam tindre un dia que mai havia vist l'aigua tan clara. Vam aprofitar per fer, encara no estava descobert del tot, però vam aprofitar per fer un detall de la viga de ferro i uns quants vídeos perquè es veia espectacular. Aquell, una aigua tan clara com aquell dia no l'hem tornat a tindre. I, bueno, hi ha dies, quan no es pot treballar, quan no es pot fer documentació fotogràfica per l'aigua, doncs es va a una altra zona, on estigui més clara, i es fa doncs, prospecció, per exemple. Es van 3 o 4 submarinistes a una distància que ells es puguin veure i van controlant, van fent prospecció visual. Tens controlades quins carrils estàs fent per no repetir-te, i bueno, l'un el que vam poder descobrir és repetim un altre cop que només hi ha sorra.
Només hi ha sorra.
Visualment no podem
fer res. Perquè, de fet, a l'arqueologia subaquàtica entenem que es deu treballar igual que l'arqueologia terrestre, amb retícules i anar buidant zones...
Clar, diguéssim, bueno, el més important, per exemple, si estem treballant en un vaixell, és localitzar-lo. Un cop el tenim localitzat, doncs sí, s'han de fer uns sondejos. Si no sabem les dimensions o la direcció o el que hi ha, potser, però sí que tenim una marca del magnetòmetre, una anomalia, doncs s'han de fer uns sondejos, després amb aquests sondejos, amb els resultats, es decideix quina àrea s'excava. Normalment no et trobes el que esperaves i et toca, pues, ampliar una altra campanya, fer una mica més. Però és apassionant, perquè per poc que et trobis, sempre dona una informació valuosíssima. I és una informació que fins la que ara ens interessa moltíssim, és, per exemple, coses que no tenen un valor econòmic, diguéssim, per als expoliadors. És com és el que destrossen els expoliadors per arribar al que sí que es pot vendre, com són, pues, això, les monedes o peces d'or, coses que realment, un cop tens unes quantes mostres, els arqueòlegs, no és el que més ens interessa. El que més ens interessa, per exemple, és la construcció naval. Això, un expoliador el que vol és trobar el cofre de monedes. Llavors això ho trenquen. Això és el perill que tenen, que té que vinguin expoliadors.
Si es trobés la Magdalena o el Guises, de otro gallo estaríamos hablando, no?
Els trobarem. I bueno, no... Jo crec que...
Però llavors sí que passaríem a la fase B, perill d'expoliadors.
Clar, llavors, com es pot solucionar un problema de perill d'expoliació amb dos vaixells tan importants? Conscienciant la gent de Sitges, que la mateixa gent de Sitges sàpiga el que té allà, que és de tots, que no pot vindre un cara dura i endur-se el que és de tots. Uh-huh. Llavors, nosaltres creiem que més que amagar-ho, que també és una mica, la dinàmica una mica és millor, és... Com és perillós que ho expolin, no ho ensenyem. Bueno, però llavors es queda... Igual que han estat les monedes, es van descobrir el 60 i fins ara no s'han estat investigant aquests vaixells. Doncs creiem que sí, és una mica arriscat, però creiem que tothom ha de saber que això existeix per protegir-ho. I en altres jaciments on s'ha fet, la gent ha respost. I si veuen moviments estranys on no toca... doncs avisen a, bueno, doncs al CASC o a la policia, a qui poden.
Teniu una hipòtesi sobre quina pot ser aproximadament la posició d'aquests dos vaixells?
Sí.
O heu d'anar molt a les palpentes?
Com als anys 60 se'n va trobar, diguem, el Frick, té una mica una de les zones d'on podria estar el Magdalena, però hauríem de fer tants forats, tants sondejos, que molt millor passar-li les màquines a tots els magnetòmetres i que ens doni uns punts d'anomalia. Ja sabem on hem d'anar.
Clar, però sí,
Fem una àrea a partir del Brulot, hi ha una àrea que més lluny d'allà no pot haver-hi.
És a dir, tenint la màquina, demà ho podríem saber, no?
Sí.
Perquè no entenem... Una altra cosa és excavar-ho, una altra cosa és investigar-ho, però trobar el punt del jaciment... Amb la màquina és feina fàcil, perquè no estem parlant d'una àrea excessivament gran.
No és una àrea excessivament gran. Si volguéssim mirar tot el que teníem programat, o sigui, igual que les coves neolítiques, tot, el baluard, davant de l'aigua dolç, perquè també tenim altres informacions, diguéssim, altres que no estan demostrats, però sí que hi hem vist material... de, pues, romà, d'algun vaixell romà també que hi ha per la zona de la costa i bueno, o sigui, hi ha moltíssim...
Material, no vaixell.
Material pot ser un fondejador o on hi ha material així una mica de tot, molt heterogeni, o un vaixell. Ara mateix no ho sabem. Quan fem el mapejat i sortint anomalies podrem dedicar-nos amb cada una d'elles.
Una altra cosa, a partir de que surt l'anomalia, començar a treure la sorra sí que ja és més complicat, i més que res perquè els corrents marins també fa que el que ara ens comentaves, que després a tot el que destapes es torna a tapar de seguida.
Clar, per solucionar això, aquest problema de la sorra, també es fan servir el que es diu mànegues de succió, xupones dintre del gremi. Són unes aspiradores que mitjançant aire pressió, doncs, bueno, el que fan és aspirar la sorra i tu, on vulguis, segons on tu fiquis la sortida, la pots ficar més llarga i que surti lluny, o...
A la platja.
per repoblar la platja. Llavors, diguéssim, si aconsegueixes apartar-la suficient, la sorra, apartar-la suficient de la zona, tenint en compte cap a on bufa el vent, cap a on poden haver-hi les marees, perquè et pot canviar una mica d'això, pues, i per exemple, si en comptes d'una en tens dos, si tens dues persones treballant amb aquestes aspiradores subaquàtiques, diguéssim, no es pot fer més feina, es va més ràpid, si en tens tres persones, més si... Bueno, clar, tot això
estem parlant de diners, al final.
Estem parlant de... Sí, 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 de recursos, poder, poder tindre gent allà dedicant el temps a estudiar aquests jaciments.
Quan devíem mesurar el Quissa i la Magdalena?
Doncs jo ara mateix no t'ho puc dir exactament, no em vull mullar. Quan trobem la quilla d'algun dels dos i sapiguem l'amplada dels restes que esperem trobar, doncs et podré contestar.
Ser i són?
Nosaltres esperem que algo ha d'haver-hi, o sigui, el gran seria que quedessin restes del vaixell. És possible que amb tot això de la sorra que ara ve i que ara se'n va i tal, potser material orgànic potser no queda, potser sí, això és que no ho sabem. El que sí que sabem és que material n'hi haurà. I són vaixells massa grans com perquè no hagin deixat rastre.
La fusta potser s'ha desfet, s'ha perdut.
Gran part, sí.
Però en qualsevol cas hi havia molt metall.
Hi havia moltíssim material, tenien moltíssims canons, tenien... Bueno, són vaixells molt grans. El mateix lastre ja és important, que són pedres grans o ploms. Això d'estar...
Quan hi haurà la segona campanya?
La segona campanya. Estem mirant a veure entre setembre i desembre. Per això et deia, el fred no, realment no ens importa gaire. Estem mirant això per entre setembre i desembre.
Entre setembre i desembre.
Fer una segona campanya.
I podria ser que aleshores tinguéssim notícies?
Necessitem, sí, exacte. En aquesta segona campanya ja portaríem els aparatos que necessitem.
Doncs ens esperarem allò atents, molt atents. Aquesta segona campanya, la primera ha estat exitosa, perquè en només una setmana, com a mínim, s'ha certificat la primera part de la teoria, que allò que hi havia negres davant de la platja de l'Estanyol, efectivament era el quitrà del brulot del de Mercè, del brulot del Guisa, que després va acabar enfonsant el mateix Guisa. És la primera de les parts d'aquesta campanya, perquè encara hem de veure si hi ha més restes del brulot a sota, i sobretot el que seria ja un descobriment extraordinari, si el Guisa i la Mare de la Victòria, el Magdalena, estan també relativament a prop i si estan també ben conservats.
Exacte.
Doncs n'hem pogut parlar amb l'arqueòleg subaquàtic, en Bruno Parés, que doncs, és una de les persones que ha estat treballant intensament a partir d'aquesta afició que s'ha convertit en professió i que, sobretot, doncs, necessita recursos per poder tirar endavant i per poder-nos descobrir aquesta part del nostre passat que està davant de la costa.
Moltíssimes gràcies.
Bruno Parés, moltíssimes gràcies, com dèiem, i molta sort en aquesta segona part de la campanya.
Gràcies.